Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Hi ha una sèrie de televisió que s'ha reposat unes 25.000 vegades a Televisió Espanyola, que es diu Verano Azul, i que narra les vacances d'un grup de nois que, vist en perspectiva, eren insuportables i cursis, en un poble de mar. En totes les reposicions, la sèrie s'acaba de la mateixa manera. I és un spoiler, però és que és un spoiler que sap tothom, que és que hi ha un mariner vell i estrany, que s'anomena Chanquete, que uneix aquesta colla durant tot l'estiu i que al final es mora. No recorda un final de llàgrimes davant d'una pantalla tan bèstia des de l'època de la trompa amb la mare del Dumbo. En un instant de l'últim capítol hi ha un dels nois que comença a córrer cridant, alertant: Chanquete ha muerto Chanquete. És una frase que s'associa al final d'alguna cosa, ja sigui al final de l'estiu, al final de l'amistat, al final de l'amor. En el fons és sucre televisiu que es mastega amb la sorra de la platja. Potser per això ens agradava Verano Azul, perquè tot era una mena de cartró pedra menys al mar. Ahir el PP va presentar la seva campanya electoral, que es diu Verano Azul, i la va engegar a Madrid, que és una mena de declaració d'intencions. És a dir, si no tenim mar, tranquils, i fotem un cartó pedra al darrere simulant que el candidat està estupendament o mediterràniament i avall que fa baixada. No costava res anar a les platges de Galícia, d'on és el president del partit, o fins i tot a Nerja, apropiar-se, encara que fos per un dia, del cadàver de Chanquete, o a Marbella, on tot és tan de dretes i on cada estiu enxampava en José María Aznar ensenyant abdominals mentre entrava fent xipi-xapi al mar. El PP ha fet un Verano Azul a Madrid trencant les onades amb un cartell de fons amb parasols i amb mar blau. Com deia Mercedes Cebrián, que va fer un assaig publicat sobre aquesta sèrie, Verano Azul simbolitzava la transició, el conflicte evident dins aquella fractura generacional dels anys 80 en què hi havia un país purità, autoritari i poc receptiu a noves idees que havia de coexistir amb un altre que estava àvid de canvi de llibertat. Tot plegat com bastant del segle XXI. Aquest Verano Azul del PP és diferent. És de sacarral, de corbata també blava perfumada enganxosament per Barón Dandy i per Hombres Curtidos, entrant a la sorra de la platja amb una cervesa Mau i de bocata calamares. No hi ha abstencionisme electoral més evident que passar un matí per la platja veient la gent amb l'entrepà de l'obsessió de ser tanta gent a tants llocs. Et fan venir ganes de cremar el cartó blau perquè per votar s'hauria d'exigir una mica més, que si no ens convertim en una enorme vulgaritat. Un Verano Azul a Madrid, com proposa el PP, un lloc on es veu que segueixen sense adonar-se que allí no hi playa, vaya, vaya. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Anem a fer la terra, que és divendres 23 de juny del 2023, la Revetlla.
En un dia que es mantindrà amb ambient assolellat i temperatures més càlides a l'interior, la costa baixaran respecte a les d'ahir, i un cap de setmana que també es presentarà força càlid i estiuenc, sobretot de cara a diumenge, quan les màximes arribaran, en molts casos, a l'interior del país, als 35 graus.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, el tram de Santa Coloma de Gramenet a la Ronda de Dalt està afectat en sentit nord per unes obres, generant 2 quilòmetres de retencions.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem del serial del Tità, aquest submarí que va desaparèixer diumenge passat quan intentava acostar-se a les restes del Titanic, perquè avui, després de 5 dies de recerca agònica contrarrellotge que ha centrat l'atenció de mig món, ja sabem que el submergible hauria implosionat perquè no va poder resistir la pressió de l'aigua. Però abans, avui, com dèiem, és el divendres 23 de juny, nit de Sant Joan, nit de Revetlla i de possible col·lapse a bona part de les carreteres del país. L'operació sortida d'aquesta tarda vespre es preveu complicadíssima i amenaça de convertir en un embut vies com l'AP7. El Servei Català de Trànsit preveu que surtin 460.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona en direcció, sobretot, i tenint en compte el que diuen ja els meteoròlegs, cap a la costa, aprofitant el bon temps que es preveu aquest cap de setmana. El problema no és només el volum total de vehicles, sinó el risc que bona part dels conductors agafin el cotxe més o menys a la mateixa hora per arribar a celebrar la nit de Sant Joan a la seva destinació. Aquesta concentració multiplica les possibilitats de col·lapsar la xarxa viària i aviam si tindrem la sorpresa que hi haurà gent que s'acabarà menjant la coca de Sant Joan al cotxe. Trànsit ja ho té previst i per això ha dissenyat diverses mesures pensades per minimitzar aquests embussos. Per exemple, obrirà el carril addicional més llarg de la història a l'AP7 en direcció nord. Serà entre Montornès, del Vallès i Sils. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, confia que serà una mesura útil per reduir aquesta congestió.
Això és una novetat, força novetat. Estem parlant d'un carril addicional de 53 quilòmetres que anirà a Montornès a Sils. Un carril que potser és el més gran, no?, que s'ha fet a l'AP7, n'hi ha algun de 40, no?, però de 53 és nou i creiem que pot ser de molta utilitat.
Trànsit també ha previst un altre carril addicional en direcció sud entre Sant Sadurní d'Anoia i el Vendrell, però aquest només s'activarà si hi ha algun accident que compliqui la circulació. Saludem a aquesta hora del matí a les 8:06 el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamil. Senyor Lamil, bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia, moltes gràcies a vostè.
No sé si tinc una estranya percepció que hi ha hagut gent que ja ha marxat, és a dir, que va marxar ahir, pot ser,
Sí, podríem estar parlant que aproximadament hi ha un increment d'uns 38.000 vehicles que van sortir ahir respecte a l'any passat, el 2022. O sigui, hi ha 38.000 vehicles més que el 2022 que van sortir ahir, aproximadament. I respecte al 19, l'any 2019, també hi ha un increment d'uns 20.000 vehicles més. És a dir, sí, segurament hi ha gent que ha anticipat la sortida. I ahir, mirant les gràfiques d'intensitats de sortida i el còmput final de vehicles que han sortit, surt això, sí, hi ha un increment de sortida.
La qual cosa és una bona notícia a l'hora de la marxa, no sé si serà tan bona a l'hora de tornada, però per marxar que hi hagin marxat ja uns 38.000, 40.000 cotxes més és una molt bona notícia, clar.
Sí, sí, sí. És un cap de setmana que no és molt diferent als caps de setmana que hem tingut en quant a sortides i entrades. I l'única diferència, com estàvem comentant, és que es concentra en divendres bona part de la sortida, que sempre nosaltres preveiem de les 3 del divendres a les 3 del dissabte. Doncs bé, aquí segurament un percentatge molt elevat d'aquestes sortides es concentrarà aquesta tarda. I, per tant, una bona notícia és que ahir sortissin quasi 40.000 vehicles més. No?
Què és el que més el preocupa en aquests moments? És a dir, pot haver-hi la sensació... És a dir, el més probable és que ens trobem amb una tarda molt congestionada de trànsit?
Sí, és el que estava comentant. Evidentment, les vies tenen la capacitat que tenen i nosaltres el que intentarem és millorar la capacitat. No donar una capacitat extraordinària, no podem, però sí podem millorar-la. Llavors, utilitzarem diferents estratègies en funció del tram. Quina és la via que creiem que pot presentar més problemes? Com és obvi, tothom pot suposar, és l'AP7, que és aquest corredor distribuïdor de la mobilitat litoral, no? El primer que demanem és programar-se. Hi han vies alternatives, com pot ser la C32 al nord i al sud, el sud és de peatge, és cert, però que pot ser interessant anar revisant quin és l'estat d'aquestes vies i fer aquest balanceig de trànsit, d'anar aconsellant agafar aquesta via alternativa. Al nord hi ha aquest carril addicional de 53 quilòmetres, si volen podem parlar. Al centre, que seria de Mollet a Papiol, és que els camions circulin per la dreta i donar més capacitat, trobar dos carrils pels vehicles petits, i que seria la B23 AP7 des de la sortida de Barcelona fins a Gelida, fer un topall de velocitat màxima a 80. Tenim velocitat variable i aquí farem circular tot el flux de trànsit, no els vehicles, el flux, aquest magma de trànsit que vagi a 80, que és quan presenta menys interacció i tens més fluïdesa perquè puguin sortir de tot aquest tram a una velocitat adequada i no caiguin les velocitats en picat. Aquestes serien les tres estratègies per tres trams diferents.
Hi ha un vehicle que sempre està en el gran debat en aquests dies, que és els camions. Hi ha restriccions específiques pels camions avui?
Hi ha unes limitacions. Hem de pensar que el divendres a la tarda és complicat perquè continua sent un dia feiner pel trànsit rodat de camions del país, de Catalunya. És conegut que avui és Sant Joan i probablement el trànsit es conté, no? Es limita. Però l'autopista AP7 és una autovia, és una autopista, és una via d'alta capacitat transnacional i, per tant, els transportistes d'altres països això no, o coneixen poc o no ho coneixen. De fet, nosaltres hem fet per primera vegada també un contacte amb les autoritats franceses perquè vagin informant que és Sant Joan i que, per tant, es trobaran les vies molt congestionades, aquests transportistes. I llavors el que fem és limitar circular per la dreta per donar més capacitat a aquesta via de tres carrils.
I ja sap perfectament que això de que els camions vagin per la dreta està molt bé, però que a la vegada tots els transnacionals i els d'aquí i els d'allà s'ho passen pel forro. És a dir, la majoria fan avançaments d'aquests llargs que el que fan és encara alentir el trànsit.
Jo no diria que són la majoria. Això, quan mires les imatges i vas fent comptatges de vehicles en diferents punts de l'autopista AP7 o de qualsevol via, veus que hi ha molts camions que s'hi correspecten. Per fer complir aquesta mesura, nosaltres farem vols d'helicòpter acompanyats d'un company de Mossos d'Esquadra de la Divisió de Trànsit i, per tant, anirem controlant aquesta mesura de la dreta. I també ahir ens estàvem reunits encara a la tarda amb els companys de les diferents àrees regionals de trànsit de Mossos d'Esquadra perquè hi hagi una presència i control a la carretera per donar aquest compliment de circular per la dreta.
Uh-huh. És a dir, pot ser que sigui una operació sortida, hi han sortit 40.000 cotxes, deia, aproximadament ahir, probablement ara ja està marxant alguns, la gent, el principal problema serà ben segur a partir de les 12, no calculo, aproximadament, que començarà a haver els problemes, l'operació sortida com a tal.
Sí, a partir de les 12 l'any, si prenem com a referència l'any passat, tot i que era pont, i prenem com a referència el 2017 o el mateix 2019, a les 12 ja començava a haver-hi un pic de retencions important, i per tant ja s'anticipava la sortida. I preveiem que les hores més complexes o més complicades seran a partir de les 3 de la tarda.
A partir de les 3 de la tarda. Clar, que hi hagi, sí, que hi hagi sortit gent ahir, que pugui sortir gent al matí, que pugui sortir molta gent a partir de les 12 i sobretot a les 3 de la tarda. Pot haver-hi pitjor, encara sigui pitjor el remei que la malaltia? Per tant, l'operació tornada pot ser pitjor que l'operació sortida?
En l'operació tornada nosaltres tenim ja molt programats i sempre molt previstos una bateria de carrils addicionals tant a la C32 sud com a la C32 nord, tant a l'AP7 nord com a l'AP7 sud. Carrils addicionals, alguns d'ells que també són prou llargs, com el de Vilafranca fins a Molins de Rei de 40 quilòmetres, que ens funcionen, que ens ajuden a mitigar aquestes congestions. No preveiem un especial problema diferent al que ja hem tingut altres caps de setmana que n'hem tingut. Per tant, tenim una bateria d'instruments interessants. Ens preocupava més aquesta sortida de divendres a la tarda. Per això aquest carril addicional de 53 quilòmetres al nord, nosaltres el considerem interessant, que el començarem a muntar ara a les 11, comptem unes 3 hores per muntar-lo i, per tant, el tindríem a punt d'obrir a les 3 de la tarda. I això, havent estudiat les intensitats en diferents punts de la via i havent-ho provat divendres passat, vam fer una prova de conejat tant a Montornès com a Sant Celoni i vam veure que el conejat de Montornès no causava problemes als que baixaven de Girona i, en canvi, el de Sant Celoni sí causava problemes als que pujaven cap a Girona. Per això ens ha fet pensar que hem de portar la sortida del carril més amunt de Maçanet a Sils, que és quan hi ha perts vehicles que se'n van per la C35 cap a la Costa Brava.
Per tant, vol dir que són 53 carrils de via única i que no hi ha sortida possible, eh?
No, no. Les persones que surtin de l'àrea metropolitana pel nord, sí, i del Vallès o de Barcelona, sí, del Vallès, sí, per l'AP7 i de Barcelona per la C33, quan arriben a la zona de Montornès, que fa aquella tren a les dues autopistes, allà tenim un problema. Un problema originat per la infraestructura. La infraestructura no té capacitat, perquè l'autopista AP7 passa de 5 carrils que té pràcticament a la zona de Santa Barbeto a un carril. I, per tant, allò congestiona. Allà nosaltres obrim el carril pels que van per l'esquerra, és a dir, pels que entren per l'esquerra, que són els de la C33, són els que se'n podran aprofitar més.
D'acord.
Allà, aquests vehicles els portarem en sentit contrari fins passat Maçanet, fins a Sils. Si després volen anar a la Costa Brava, poden agafar altres alternatives. Abans d'arribar a Girona hi ha alternatives per poder anar cap a la Costa Brava Sud. Si volen anar a la Costa Brava Nord, poden agafar una altra alternativa més al nord.
Un altre dia, que no serà avui, amb el director del Servei Català de Trànsit parlarem de la cofradia dels del carril del mig. Que, però això ja és un altre tema que en parlarem un altre dia, perquè déu-n'hi-do també els que alenteixen la sortida, aquests que es posen allà al mig i que no hi ha manera de poder treure'ls. Moltes gràcies, senyor Ramon Lamil, i fins molt aviat.
Gràcies a vostè i molta prudència a la carretera, sobretot.
Sobretot, efectivament, moltes gràcies. Aviam, anem a comprovar si aquesta hora a la xarxa viària catalana es nota si hi ha conductors matiners que s'escapen ja d'aquesta àrea metropolitana de Barcelona per marxar i aprofitar aquest cap de setmana per fer la revetlla a Sant Joan.
Compremelseucotxe.cat us ofereix aquest espai.
Anem al RAC a comptar cotxes, com fem cada matí. Allà ens espera l'Àlex Huguet. Bon dia, Àlex.
Molt bon dia. Ara s'ha normalitzat la circulació pel tram d'obres a la C31 entre Sant Adrià i Badalona en sentit Mataró, però hi ha 2 quilòmetres de cues a la Ronda de Dalt, al tram de Santa Coloma de Gramenet en sentit nord, també per unes obres que fan tallar part de la via. Més enllà d'això, es consolida un matí tranquil pel que fa a l'hora punta, a l'espera de l'operació sortida per la Revella, amb alguns punts amb més circulació intensa, però pràcticament sense aturades, com a l'A2, encara a Cornellà de Llobregat, en sentit est, i també a la C58 arribant a Barcelona des de Montcada i Reixac. Hi ha molt poca activitat també a les rondes, a banda d'aquestes obres que hem comentat de la B20 en aquesta mateixa via. Hi ha circulació fluida en sentit Llobregat i la ronda litoral amb algun tram més intens en sentit sud a la Ciutat Vella i cap al nord a Montjuïc. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Compremelseucotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Compremelseucotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Compremelseucotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Però més enllà del trànsit, aquesta és una nit i matinada que molta gent viu a l'aire lliure, llançant petards, encenent fogueres. Donem una ullada a la previsió meteorològica per aquest vespre, aviam.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Hombre, Bartolí, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, com estem?
Escolta'm, avui ets multiusos, eh? Avui vals per tot.
Pel que calgui.
Escolta, el temps respectarà la revetlla, Ramon?
Sí, sí, la respectarà. De fet, ahir sí que teníem alguns ruixats a les comarques de Girona, una mica intensos, però avui no s'espera que apareguin. Potser alguna gotellada a la tarda en sectors del Ripollès i de l'Alt Berguedà, però en conjunt parlarem d'un divendres de sol i després al vespre aquestes 4 gotes que puguin aparèixer desapareixeran i la nit serà tranquil·la a tot arreu. De fet, tindrem valors molt agradables aquesta pròxima nit i matinada al voltant dels 20 graus a l'interior, una mica de xafogó en sectors de la costa, però en conjunt ens espera una revetlla tranquil·la i avui una mica més de calor a l'interior, la costa, però baixen respecte a ahir aquestes temperatures.
Aquest mal d'esquena...
Deia que estem en plena sequera,
sí.
I per això el Departament d'Interior demana més prudència que mai a l'hora de llançar petards. El risc d'incendi com el tenim?
Mira, ha millorat força el Pirineu i el nord de la Catalunya central, més o menys fins a la meitat del Bages, Osona, cap al nord, que és on més ha plogut en aquestes últimes setmanes, però, en canvi, segueix moderat on menys ha plogut. Per tant, això seria en els territoris de la Costa Brava, de la costa de Barcelona, per tant, precaució al massís de les Gavarres, també cap al Garraf, Collserola, i fins i tot a les comarques de Tarragona, agafant muntanyes de Prades, Montsant, Serra de Llavaria, Massís dels Ports, que és els llocs, com dèiem, on menys ha plogut en les últimes setmanes i on no hem tingut els registres de precipitació tan importants del nord del territori.
I la previsió per la resta del cap de setmana, i si em mires una miqueta com comencem la setmana que ve, aquesta calor que comença a haver-hi a la zona del litoral amb aquesta xafogó,
sí.
I a l'interior on dius en temperatures que poden arribar pràcticament als 40 graus, això, estem parlant de 23, 24, 25 de juny, això baixarà o no?
Baixarà a partir de dimarts, però sí que hem de dir que el cap de setmana s'intensifica la calor, és a dir, avui ja tindrem aquests valors de 32, 33 en sectors de comarques interiors, demà una mica més altes i diumenge podríem tenir 35 en molts sectors de l'interior, la costa quedarien més frenades, però la xafogó, com dius, seria molt marcada, i fins i tot 37-38 a les comarques de Ponent i del Pla de Bages. És un pic de calor que ens acompanyarà tant diumenge com dilluns, és a dir, que acabarem la setmana i la començarem amb les temperatures més altes que hem tingut fins ara al mes de juny. Això sí, a partir de dimarts, dimecres tornen les tempestes de tarda en sectors de muntanya i les temperatures a poc a poc aniran baixant. És a dir, que aquesta calor duraria sobretot diumenge i dilluns.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Com dèiem ara, les fogueres i els petards converteixen aquesta revetlla en una nit tradicionalment molt moguda i complicada pels serveis d'emergència. De fet, Interior ha triplicat el personal per agafar trucades d'emergència al 112 i els efectius de Mossos i Bombers es multiplicaran per dos respecte un divendres normal. Malgrat que, com ara ens explicava el Bartolí, el risc d'incendi és inferior a l'any passat, les autoritats demanen sobretot no abaixar l'alerta. Informa Benet Iñigo.
4.500 Mossos treballaran les properes hores d'una banda per garantir la seguretat als espais d'oci i grans aglomeracions i de l'altra per fer els més de 700 controls previstos aquest cap de setmana a la carretera. Els bombers també doblen efectius, seran més de 650 i s'obriran 50 parcs de bombers voluntaris per poder reaccionar ràpidament a qualsevol punt del territori. Tot i que el risc d'incendi no és tan greu com l'any passat, Joan Ignasi Laena recorda que cal anar en compte.
Els dos anys de sequera no es resolen ni es pal·lien amb uns dies d'unes setmanes de pluja. Hem de ser prudents, particularment en alguns indrets del nostre país, a l'Empordà, l'interior de l'Ebre, el litoral de Tarragona i el litoral de Barcelona.
La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda que no es poden llançar petards a menys de 500 metres d'un bosc i, de fet, han recomanat als ajuntaments habilitar espais segurs per la pirotècnia.
Que sigui un espai que tingui més condicions de seguretat i fins i tot pensant també en el soroll que es pot fer la plaça de l'Ajuntament, per exemple, penso, algun lloc que no tingui, no generi un espai de risc.
L'any passat els bombers van fer més de 600 serveis la nit de Sant Joan, la majoria per petits focs de vegetació o mobiliari urbà.
Ara bé, malgrat que els petards continuaran sent els grans protagonistes de la nit, aquesta revetlla potser serà una mica menys sorollosa que altres anys. La raó, doncs, perquè han anat guanyant terreny uns anomenats petards que en diuen de baixa sonoritat. Bueno, Jordi Brau, director general d'una empresa que es diu La Traca, explicava ahir al nou CDRQ que el 70% de la seva facturació aquest any arribarà precisament de la venda d'aquest tipus de petards. El 70% són petards que, en teoria, no fan més soroll que un assecador.
Nosaltres calculem que aproximadament el 70% de la nostra facturació serà productes de baixa sonoritat. Hem de confiar molt en la ciutadania. Fa 15 o 20 anys la gent feia molt breto amb la pirotècnia i ara cada cop és una celebració molt més familiar. La pirotècnia es gasta igual o més que abans. El tipus de consum, doncs ara ja no hi ha tant coet, ja no hi ha tant producte de tro, de soroll, i es gasten més fonts de colors, més bombetes, més bengales, més coses infantils.
Però, malgrat aquests nous invents, per molts animals, el 23 de juny és el pitjor dia de l'any, sobretot pels que tenim gossos. A banda, els petards també són un problema per algunes persones que, per exemple, tenen trastorns de l'espectre autista, que avui viuran la revetlla a casa clarament amb un altíssim nivell d'ansietat. Informa Joel Penya.
La membre de la Junta de l'Associació Aprenem Autisme de Famílies amb Infants amb Trastorn de l'Espectre Autista, Esther Silva, diu que és una passa endavant per arribar a la convivència. Tot i això, creu que una regulació concreta en l'ús dels petards serviria perquè tothom pugui passar una revetlla amb normalitat.
Podríem parlar de crear zones lliures de soroll de petards o definir quins dies es poden llançar els petards, posar una mica d'ordre perquè tothom podem gaudir la revetlla.
La coordinadora del Comitè de Protecció dels Animals del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, Helena Arce, també aplaudeix els petards de baixa sonoritat, però reconeix que fa falta continuar-hi treballant perquè els animals tenen una oïda molt més delicada.
La possibilitat de passejar un gos que ja té por i que pugui fer les seves necessitats a fora és gairebé impossible, amb la qual regular o limitar l'ús de la pirotècnia durant un temps concret que tothom respecti podria ajudar moltíssim.
Totes dues defensen que es delimitin uns dies i horaris concrets per llançar els petards i apunten que cada vegada hi ha més pirotècnia en els dies propers al Sant Joan.
Però més enllà dels efectes indesitjats dels petards, la revetlla és una nit de festa i de música i també la celebrarem a l'antena de RAC1 i de RAC 105.
L'estaves esperant.
I per fi arriba la revetlla de Sant Joan a RAC1 i RAC 105.
Aquest divendres, a partir de les 9 del vespre i fins les 6 de la matinada, revetlla sense pausa.
Entre les 9 de la nit i les 6 de la matinada, les dues emissores emetran conjuntament una selecció musical per acompanyar aquella gent que tingui sopars i festes a Sant Joan o fins i tot els que hem decidit santament quedar-nos a casa. Seran 9 hores seguides de música. I aquesta tarda, quan molts agafin el cotxe per anar a celebrar la revetlla, segurament poden recórrer al Google Maps per saber quina carretera els convé més agafar. Doncs bé, que sapigueu que avui per fi el Maps ja parla en català.
Ves en direcció oest per Avinguda Diagonal cap a carrer de Calvet. Continua per Avinguda Diagonal un quilòmetre més. D'aquí a 300 metres, gira a l'esquerra per carrer de París.
Ha costat anys que aquest company de viatge de molts conductors aprengués a parlar en català. Fins ara estava en període de proves i només era possible triar l'opció que els textos de l'APP estiguessin en aquesta llengua, però no la veu que dona les instruccions al conductor. Ara els usuaris que actualitzin Google Maps ja podran seleccionar aquesta opció del català. Però diguem-ho tot, a la redacció de RAC1 hem estat fent comprovacions i sembla que el Maps encara necessita ajustar-se i millorar.
Estàs en una retenció de 13 minuts, sigues por la ruta més ràpida.
13 minuts tampoc seria. Bueno, queda clar que el Google Maps encara li queda molt per arribar al nivell de Pompeu Fabra. Si aconsegueix, la Generalitat creu que l'activació d'aquest servei és una magnífica notícia i un pas endavant molt important en la projecció del català en l'era digital. Són les 8 i 25 minuts. Ho acabem de saber. Una persona de 90 anys ha mort i dues més han quedat ferides en un incendi en un edifici aquesta matinada a Granollers. El foc ha estat a la segona planta d'un bloc de pisos al carrer Orient, el número 11. Els bombers han evacuat la resta de veïnat que han pogut sortir pel seu propi peu. Un veí ha alertat els bombers a 4:45 de la matinada perquè ha vist fum. A l'incendi encara hi treballen 13 dotacions dels bombers, concretament perquè l'incendi encara no està extingit. Una notícia d'última hora, doncs, un mort, 90 anys, i 4 ferits en aquest incendi a Granollers. 5:02 del matí, ho dèiem a l'inici dels apunts. Després de 5 dies de recerca agònica, ja s'ha acabat aquest serial que amenaça de ser una pel·lícula d'aquest submergible que feia visites al Titanic i que va desaparèixer diumenge passat, que és el Titan, que a més ja té nassos que s'hagi de dir així. L'empresa OceanGate, que és la companyia que OceanGate té nom de... ja té nom de cosa que no anirà bé. És a dir, OceanGate recorda molt a lo del Jurassic Park. OceanGate, la companyia que gestionava les expedicions, dona per fet que els 5 ocupants que anaven a bord del submarí són morts. De fet, un robot va localitzar ahir unes restes del submarí a uns 500 metres d'on hi ha les del Titanic i les autoritats que participen en la recerca tenen coll avall que el Titan devia implosionar diumenge durant la immersió com a conseqüència d'una pèrdua de pressió. No oblidem que, segons les autoritats nord-americanes, sembla que el Titan estava concretament a 5 quilòmetres de la superfície. És a dir, de la superfície del mar fins on estava eren 5 quilòmetres. De fet, aquesta matinada la Marina nord-americana ha assegurat que diumenge, el dia en què es va perdre el contacte amb la nau, van detectar el so d'una implosió submarina que probablement, diuen, era la del submergible. Avui llegim al Washington Post que l'armada nord-americana va compartir aquesta informació amb les autoritats ja en aquell moment, tot i que no s'ha fet pública fins avui. Sigui com sigui, la Guàrdia Costanera del país, que aquesta nit ha fet una roda de premsa a Boston, diu que encara és aviat per saber exactament què va passar i per esbrinar on deuen ser els cossos dels tripulants. La prioritat ara és recuperar-los i després aclarir què hauria provocat el que els experts anomenen una implosió catastròfica, és a dir, una explosió de fora cap a dins, segurament provocada per la pressió de l'aigua. Ho explicava l'almirall de la Guàrdia Costanera dels Estats Units, John Maua.
És una operació increïblement complexa al fons del mar, a més a 3 quilòmetres de profunditat. Les restes que hem trobat ens parlen d'una possible implosió del submarí per la pressió. Continuarem buscant les restes a la zona, però ara mateix no us puc dir on poden estar els cossos dels ocupants del submergible.
Per tant, els tripulants no van morir per asfíxia, com es temia. Les víctimes són un milionari pakistanès i el seu fill de 19 anys, un altre milionari explorador britànic, un expert en el Titanic, i el pilot del Titan i director general de l'empresa OceanGate. Els 4 passatgers, pilot a banda, havien pagat més de 200.000 euros per aquesta experiència. De fet, aquesta matinada, la família de l'empresari del Pakistan, que ha mort en l'exploració al costat de son fill, ha emès un missatge d'agraïment per tots aquells que han participat al rescat. En un comunicat, lloen l'esforç de tots els que hi han treballat. Aquesta és una altra de les derivades que planteja el cas del Titan, la gran quantitat de recursos públics i privats i d'atenció mediàtica que s'han dedicat a la recerca d'aquest submarí amb 5 passatgers, mentre a altres punts de l'Atlàntic o el Mediterrani es compten per centenars els migrants morts que s'ofeguen intentant arribar a les costes d'Europa. Sense anar més lluny, 500.000 de persones haurien mort la setmana passada en aquell famós naufragi que en vam parlar aquí d'un pesquer a la costa de Grècia. Des d'allà, precisament, l'expresident nord-americà Barack Obama ha qualificat d'insostenible la doble vara de mesurar d'Occident. Ho deia en un acte aquesta nit a Atenes.
Pensem en el que està passant aquesta setmana. Una tragèdia potencial amb un submarí que està rebent una cobertura mediàtica minut a minut a tot el món. Cosa que és comprensible perquè tots volem que se'l rescati. Però el fet que això tingui més atenció que 700 persones que van naufragar és una situació insostenible. That's an untenable
situation. També dic que cada vegada més hem anat parlant de les dues coses. És veritat que perquè hi havia una mena de situació poètica en el fet de que al costat del Titanic hi ha hagut un Titanic menor, molt menor mesura 2, i per tant això ho convertia gairebé en una nova pel·lícula. Qui també ha parlat d'aquesta tragèdia del Titan ha estat James Cameron, el cineasta, director de la pel·lícula Titanic. S'ha mostrat molt sorprès de la semblança d'aquest cas amb el cas real del mateix Titanic. Ho ha dit en una entrevista a ABC News.
I'm struck by the similarity of...
Em crida l'atenció la similitud amb el propi desastre del Titanic, en què el capità també va ser advertit repetidament sobre la presència del gel davant del vaixell i, en canvi, va dirigir-se a tota velocitat a una zona congelada. És una tragèdia molt similar, que ha passat exactament en el mateix lloc. És fascinant i realment surrealista.
It's just astonishing. It's really quite surreal.
James Cameron, que per fer la pel·lícula del Titanic de l'any 1997 també va haver de visitar les runes del Titanic en nombroses ocasions, ha subratllat que les expedicions que feia aquesta empresa Ocean Gate eren massa experimental i clarament perilloses. Són 8:45 clavats del matí. Continuem els apunts aquí al món a RAC1, obrim pàgina política un dia més des de Madrid, perquè el PSOE ha denunciat davant la Junta Electoral Central la lona de Vox a Madrid per incitació a l'odi. És aquella pancarta que ocupa des de dissabte passat, és a dir, han hagut d'haver passat 6 dies per la denúncia, 6, la façana de tot un edifici al centre de la capital d'Espanya. S'hi veu una mà que porta un braçalet amb la bandera espanyola i que llença les escombraries, entre d'altres. Els símbols del moviment feminista llença les escombraries la bandera LGTBI, la bandera estelada o el logo de l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible. Ara, la Junta Electoral haurà de determinar si vulnera la llei electoral i si la pancarta incita l'odi, tal com defensa el PSOE. Això sí, s'ho pren amb calma i la decisió, no fos cas, no es prendrà fins la setmana que ve. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, el PSOE és qui ho denuncia ara davant la Junta Electoral. Són 21 pàgines on s'assenyalen motius pels quals es vulnera el Codi Penal o la llei electoral. El primer, un delicte d'odi. Hi ha jurisprudència europea que estableix que els atacs a col·lectius i persones amb insults, ridiculitzant-los o difamant-los, no queden emparats per la llibertat d'expressió. El segon, fer publicitat de Vox abans de la campanya. El tercer, publicitat il·lícita. De fet, per aquest motiu ja es va clausurar un dels comptes de Twitter de Vox temps enrere. La Junta Electoral no té la propera reunió fins la setmana vinent. El PSOE també demana en paral·lel que la Fiscalia obri cas d'ofici.
Mentrestant, Pedro Sánchez aprofitava aquesta lona de Vox per tornar a reclamar explicacions a Alberto Núñez Feijóo pels acords del seu partit amb l'ultradreta, però també per la negativa del president popular a acceptar els cara a cara que li havia proposat el president del govern d'Espanya.
La impossibilitat de poder explicar este lamentable esperpento que estamos viendo de intercambio de votos por derechos. Los derechos de las mujeres, los derechos de colectivos tan importantes como el LGTBI y otros muchos retrocesos que se están planteando en ciudades, en pueblos y también en comunidades autónomas, allí donde suma el Partido Popular con la ultraderecha.
I és que el PSOE va enviar cartes ahir als principals grups de comunicació de Madrid per informar-los que accepta els debats que els han proposat. El PP accepta negociar-los amb el PSOE, però hi continua posant condicions. I Pedro Sánchez se n'enfotia d'aquesta manera.
Porque da la sensación de que para Feijó los debates son como los gimnasios en enero, ¿no? Uno se apunta, pero nunca va.
Bueno, això també li passa a Pedro Sánchez amb les ràdio, amb alguna ràdio catalana. Però malgrat que el PSOE vol que la precampanya giri entorn de la negativa de Feijóo a acceptar els debats que proposa Sánchez, el cert és que si avui doneu un cop d'ull als diaris de Madrid, veureu que el gran tema continua sent l'estrella ronça entre el PP i Vox en algunes comunitats com Extremadura, Múrcia o l'Aragó. La direcció del PP no aclareix quin és el criteri perquè es donin conselleries a dojo a l'extrema dreta al País Valencià i, en canvi, es veti a Extremadura, Armen.
Sí, la doble vara de mesurar pactes. Al País Valencià, Vox tindrà presidència del Parlament, vicepresidència de la Generalitat i tres conselleries, a les Balears el pacte queda pendent i de moment tenen la presidència del Parlament, a Múrcia el PP queda a 2 escons de la majoria absoluta i no els volen al govern, no hi ha alternativa amb altres sumes, i a Extremadura passa 3/4 del mateix. Ahir el portaveu del partit, Borja Sémper, donava voltes als principis, però que no compleixen en alguns territoris.
Quien quiera pactar con el Partido Popular tiene que saber que no va a llevar al Partido Popular a un lugar donde no va a estar el Partido Popular, porque consideramos que ahí no tiene que estar la sociedad española. Y estos son los principios inamovibles que defendemos en Extremadura, en Valencia, en cualquier comunidad autónoma y que vamos a defender también para el futuro de España. Esto no es un zoco, no es un mercadeo.
I l'excusa del 8% de vots a Extremadura per si minoria no serveix per Múrcia, perquè allà l'extrema dreta hi va treure un 18% dels vots, rècord. El País Valencià i les Illes hi tenen un 12 i un 14.
Aquesta disparitat de criteris està provocant malestar entre alguns dirigents del PP. El País explica avui que molts perceben un cert descontrol dins del partit pel que fa a les negociacions amb l'extrema dreta. Per una banda, culpen Núñez Feijó per no haver fixat un criteri únic a tot el país, i per l'altra creuen que la candidata popular a Extremadura, Maria Guardiola, ha anat massa lluny amb les seves declaracions contra Vox. I a més d'aquest debat crida l'atenció una declaració de Maria Guardiola que hem conegut ara, però que és de fa 4 anys. 4. La líder del PP a Extremadura va dir a Ràdio Extremadura que la seva vocació de servei públic la podia portar a treballar fins i tot amb, tachín tachán, Bildu.
Yo siempre he sido simpatizante del Partido Popular, pero la política para mi trabajo me importaba más bien poco. De hecho, pues era impensable que en Extremadura no gobernara el PSOE, por lo menos lo era para mí, estaba ya, pues, no sé, como todo predispuesto para que siempre gobernara los mismos.
¿Hubieras trabajado con quien hubiera gobernado?
Hubiera trabajado con Bildu. Vamos, ya te digo que yo mi labor y es de servicio público, soy.
Bueno, l'àudio l'ha recuperat al Digital Plural, però ara ja no es pot trobar al web de l'emissora pública, ja no hi és. I ho apuntàvem fa un moment, la guerra oberta a Extremadura s'ha estès també a altres comunitats com l'Aragó. Avui totes les mirades les centrem en el Parlament aragonès perquè es constitueix aquest matí i encara no està clar qui el presidirà. Aquesta nit Vox assegurava que havia arribat a un acord amb el PP, però pocs minuts després el PP assegurà que encara no. El pacte, en qualsevol cas, només fa referència al Parlament de l'Aragó, però encara no parla d'investidura. Per investir el candidat popular, Vox exigeix entrar al govern, cosa que, de moment, el PP no accepta. En definitiva, la situació és pràcticament calcada a la d'Extremadura. Per cert, que avui el diari O.S publica que el 64% dels ingressos anuals que rep Vox, el 64%, provenen de subvencions públiques. Són un total de 9,8 milions d'euros, mentre que les quotes dels 66.000 afiliats que té Vox suposen només uns 5 milions. Una altra dada rellevant és que els 7 membres de la cúpula del partit cobren més de 500.000 d'euros l'any. Alguns d'ells són Santiago Abascal, Ignacio Garriga o Javier Ortega Smith. On el PP no necessita el suport de l'extrema dreta és a Madrid, allà els populars hi tenen majoria absoluta i avui la presidenta Isabel Díaz Ayuso prendrà possessió del càrrec. Ahir va sortir escollida per majoria absoluta gràcies als 70 diputats del PP que la van votar i a l'abstenció innecessària, tot sigui dit, dels 11 diputats de Vox. En el debat entre Ayuso i la portaveu de l'extrema dreta a l'Assemblea, Rocío Monasterio, es van creuar alguns retrets, sobretot per les dificultats a les negociacions per la formació d'altres governs autonòmics. Des de Madrid, ara és Roger Perciba.
Sí, Ayuso va tocar el crostó als diputats de Vox i per extensió a tota la formació de Abascal. Primer missatge, cal estar a l'altura i treballar a favor del canvi a la Moncloa.
Yo no voy a estar en clave electoral a nivel nacional para saber qué pactos hay que hacer, qué no hay que hacer. Yo lo que tengo claro es que este país necesita un cambio, que tenemos que estar a l'altura. No pongan más obstáculos para que cambie el gobierno de la nación.
Segon missatge, les polèmiques que envolten Vox afavoreixen Pedro Sánchez.
Son ustedes el verdadero colchón y la gran ayuda que necesita el gobierno de Sánchez para no hablar de la verdad y de lo que está sucediendo en la Moncloa. Y además le digo, no siempre es su culpa, les utilizan. Y yo creo que en esta vida, además de tener razón, que a veces la tienen, hay que ser eficaz. I créanme, no lo están siendo.
Al nou govern d'Ayuso hi trobem Anna Dávila com a responsable de família. Dávila és qui va firmar el contracte de les mascaretes que va proporcionar una comissió de 280.000 euros al germà d'Ayuso en plena pandèmia.
Gràcies, Roger. Mentrestant, el País Valencià espera que el nou govern autonòmic de coalició entre PP i Vox prengui possessió. El català continua sent l'asa dels cops. Ahir, l'Ajuntament de Castelló, governat ara pel PP, va anunciar que té previst canviar el nom oficial de la ciutat i posar-lo en castellà. Seria, a partir d'ara, allò que fa anys durava, que era Castellón de la Plana. La nova alcaldessa, Begoña Carrasco, ho va anunciar després de la primera junta de govern. Diu que és imprescindible perquè no es perdi cap de les dues llengües oficials. A Castelló, Vox no forma part del govern musical, però sí que li dona suport. Precisament, l'exvicepresidenta del País Valencià, Mònica Oltra, retreu a qui va ser el seu president, Ximo Puig, que l'apartés del govern tot just un any abans de les eleccions. Insinua que aquest ha estat un dels motius de la derrota de les esquerres el 28 de maig. L'exvicepresidenta li exhiba aquest retret a Ximo Puig.
Efectivament, no és un mat, és un escacs, i no n'hi haurà mate si el poble mos defensem. Que ho tinguem ben clar.
Mònica Oltra diu també que de moment no vol tornar a la primera línia política. Recordem que l'exvicepresidenta va dimitir de la Generalitat Valenciana fa un any quan la van imputar per suposadament haver encobert des de la seva conselleria els presumptes abusos del seu marit a una menor. Ara bé, fa unes setmanes un informe de la policia ho descartava. El problema és que aquest document es va filtrar just després de les eleccions, malgrat que feia mesos que el jutge instructor el tenia sobre la taula. Oltra reconeix que tot plegat ha estat un cop molt important per ella i per la seva família. Aquest matí, amb tot això damunt de la taula, els diaris catalans reclamen a Alberto Núñez Feijóo que digui clarament quina relació vol tenir amb Vox i li recomanen que s'acosti a l'estil de l'extremenya Maria Guardiola. N'informa Anna Alfonso.
A La Vanguardia, Fernando Ónega creu que els diversos pactes del PP amb Vox són una cadena d'errors i que Feijóo només té una sortida, situar-se al centre, encara que això comporti renunciar a poder territorial. L'Ara avisa Feijóo que està jugant amb foc quan no marca una línia clara de com s'han de gestionar les relacions amb l'extrema dreta i creu que Extremadura és una cortina de fum dels pactes PP-Vox. El periòdico Julio Llamazares diu que la indecisió de Feijóo fa pensar en un altre gallec president del PP, que es mantenia impassible llegint el diari mentre esperava que altres prenguessin les decisions per ell i conclou, li va passar el que tots sabem. I José Antic, al Nacional.cat, avisa que Madrid ja està aplaudint l'arribada dels governs del PP i Vox al País Valencià i a les Illes Balears, que acabarà en un seriós retrocés, diu, de molts dels avenços que s'hi havien produït.
Mentrestant, a Madrid, els diaris analitzen com afectarà el cas d'Extremadura al PP arreu d'Espanya, Marsegués.
Javier Pérez, del diario.es, publica que Extremadura ha fet evident que al PP li sobren tots els dies que falten fins al 23J. Per això argumenta que faran tant soroll com puguin per evitar la discussió política, ja que no volen parlar de res que no sigui derogar el sanchisme. Rafael Moyano, El Mundo, aplaudeix Maria Guardiola per oposar-se als principis de la lona de Vox a Madrid i agraeix que la candidata a Extremadura arrisqui la presidència per acomplir les seves paraules, encara que això li porte crítiques per tot arreu. I Jorge Fernández Díaz, de La Razón, escriu que l'espectacle de Maria Guardiola ha ressuscitat els socialistes d'Extremadura, fent-los passar de la decepció i preocupació a l'esperança i il·lusió de qui es creu guanyador.
I de tot plegat escoltem ara el comentari que hi posa el periodista del Col·lapse de TV3 i col·laborador del Món a RAC1, Frederic Vincent.
El més curiós del clima polític actual és que les suposades picabralles amb Vox fins i tot li poden anar bé a Núñez Feijóo. D'aquí al 23 de juliol, cada vegada que vulgui negar la seva entrega a Vox, tindrà com a prova A, que ha afavorit les alcaldies socialistes de Barcelona i Vitòria per frenar l'independentisme, i com a prova B, segurament, Extremadura. Això li donarà, o això creu ell, un vernís respectable a una decisió, la de pactar amb Vox, que fa mesos que aplaudeixen al Masorelles determinats cercles, sobretot mediàtics, i que n'hi ha prou mirant la pancarteta de la paperera per veure si ho és, de respectable. Aquesta paperera és l'últim exemple del que ara se'n diu guerra cultural, i que essencialment vol dir que l'univers de la dreta canvia. El conservadorisme clàssic, als Estats Units, per exemple, sempre s'havia centrat en preceptes com reduir el paper del govern i deixar fer les empreses, entre d'altres coses. Ara el governador de Florida, Ron DeSantis, declara la guerra fiscal a Disney perquè li ha criticat una llei homòfoba. És a dir, que com es veu a la pancarteta, la prioritat ara és seduir els que senten por, ràbia o odi, molt especialment davant del feminisme o el col·lectiu LGTBI.
I atenció, perquè ja han començat els tants temuts sortejos per decidir qui haurà de formar part de les meses electorals. Els ajuntaments tenen temps des d'ahir fins dimecres que ve per decidir a l'atzar els designats. A partir del sorteig hi ha 3 dies de marge per notificar-ho als qui els hagi tocat, que després tindran una setmana per presentar-hi al·legacions si tenen justificants vàlids per excusar-ne. És allò que aquest matí el Sergi Embudi ens han recordat uns quantes vegades dels Jocs de la Fam. Recordem que la Junta Electoral considera un motiu vàlid per no anar a les meses tenir un viatge pagat des d'abans del 29 de maig, el dia que Pedro Sánchez convocava eleccions. Pagat abans del 29 de maig. A tot això, a les últimes hores també hem sabut que els comuns es comprometen a tornar a incloure el referèndum d'autodeterminació i el dret a decidir de Catalunya en el programa electoral del 23J. Ho ha anunciat la candidata al partit de Barcelona, Aina Vidal.
I en referència al referèndum, nosaltres estem exactament allà on hem estat sempre. Catalunya ha de poder, per descomptat, votar el seu futur, ha de votar el seu futur, però això no ha de ser un punt d'arribada, no pot ser, doncs, un fre per seguir millorant. Per tant, el referèndum en formarà part, per descomptat, com sempre ha format part del nostre programa electoral.
Però, al cap de poques hores, Sumar ha sortit a correcuit de matisar-ho. Fons del partit han aclarit a Europa Press que el que portaran al programa electoral és una consulta, efectivament, però per ratificar l'acord que s'adopti a la taula de diàleg entre l'Estat i la Generalitat. De fet, el programa electoral dels comuns el 2019 no parlaven d'autodeterminació, sinó d'impulsar una llei de claredat per poder convocar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya. De tot plegat, escoltem el comentari que signa la periodista El Periódico i col·laboradora del Món a RAC1, Sara González.
Història d'un referèndum minvant. L'any 2015, amb Xavier Domènech, havia de ser d'autodeterminació amb resposta binària. El 2019, amb Jaume Asens de candidat, ja no era de sí o no i es basava en un acord de claredat. I ara, amb Aina Vidal al capdavant, serà una votació sobre allò que s'acordi a la taula de diàleg, si és que li queden potes després del 23 de juliol. Els comuns han anat emmotllant la seva defensa del dret a decidir, mai exempta de tensions internes, davant la constatació que per al PSOE aquest és un anatema. Compromesos amb desfer la repressió derivada del conflicte, l'independentisme va trobar en els inicis de Podem l'aliat estatal somniat. Cooperar amb la traducció política del 15M era una esperança per intentar esquerdar el règim del 78. La comunió va durar poc, perquè l'Estat va passar el corró, perquè es va acabar imposant la rivalitat entre els dos moviments i perquè les discussions domèstiques han erosionat els uns i els altres. Ara, amb una desafecció galopant i el procés en via morta, Yolanda Díaz no es posarà en un esbarzer que, sent aliè, i on creu que només hi té a perdre.
3:15 a Sitges, la interventora de l'Ajuntament hauria alertat durant 4 anys seguits que s'estaven fraccionant contractes amb les mateixes empreses i entitats. Llegim al Nacional, que es tracta de Diana Roger, que del 2018 al 21 hauria avisat que s'estava incomplint la llei de contractes del servei públic, que estableix que les licitacions s'han de fer en procediments i concursos oberts. Una d'aquestes entitats seria l'Associació Taula del Tercer Sector Social de Sitges-Garraf, a la qual se li haurien pagat uns 330.000 euros en aquests 4 anys per serveis de jardineria i neteja. Això segons un informe de la intervenció general de l'Ajuntament de Sitges, al qual ha tingut accés a aquest digital. Tot plegat fa que la jutgessa que investiga aquests presumptes casos de corrupció asseguri que efectivament sí que hi ha hagut irregularitats. Ho van saber al periòdico, el diari ha tingut accés al procediment judicial que confirmaria que hi ha hagut un frau en la contractació de serveis de la taula del tercer sector. La magistrada de Vilanova i la Geltrú sosté que la investigació de la policia ha trobat fraccionaments en alguns d'aquests contractes. I atenció a això que explica avui el diari El Mundo. En una residència d'estudiants de Màlaga han penjat un cartell homòfob amb aquest missatge: epidèmia homosexual, passa per recepció, informa't, 20 euros per cada malalt capturat. I acaba així: orgullós de tu. El cartell havia aparegut dissabte a l'ascensor de la residència, coincidint amb el mes de l'orgull LGTBI. Unes estudiants van desenganxar el foli i el van entregar a recepció. L'empresa que gestiona la residència n'ha condemnat el contingut i es nega l'autoria, això tot i que el seu logotip hi apareix imprès. Un grup d'estudiants explica que el cartell és la reacció d'un grup de persones sense identificar que es van sentir ofeses quan la direcció de la residència va penjar una bandera amb l'arc de Sant Martí al menjador. Ben tornats a 1960. La llista d'espera perquè les víctimes d'agressions sexuals menors d'edat puguin visitar un psicòleg és, d'atenció, 6 mesos. Un termini inassumible. La jutgessa de Gana de Barcelona, Cristina Ferrando, denuncia el col·lapse als jutjats i assegura que això obliga molts jutges a decidir sense haver pogut prendre declaració a les víctimes. Així de bèstia, així de greu.
Nosotros tenemos un tiempo de 6 meses de espera para poder hacer estas exploraciones. Como comprenderán, se están resolviendo, incluso adoptando medidas provisionales sin haber escuchado al menor. Sin haber escuchado al menor, porque no podemos esperar 6 meses en adoptar una medida provisional.
Quina barbaritat. Precisament avui hi ha una trobada al nivell per abordar les violacions grupals que hi ha hagut a Badalona els últims mesos. Aquest migdia es reuniran el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, i l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, serà a la 1 del migdia a la seu del departament. I a Cambrils, els Mossos han tornat a detenir el professor d'atletisme que ja al desembre van acusar de tocaments a menors d'edat. Ara la policia ha rebut 2 denúncies més contra aquest home, que és entrenador d'atletisme i professor de primària. Els abusos haurien passat abans dels primers que es van denunciar i les víctimes van ser nenes de 9 anys. Els Mossos han tornat a deixar en llibertat amb càrrecs al professor d'atletisme denunciat. el govern engega la maquinària per intentar limitar el preu dels lloguers. Ahir va publicar la llista dels pobles i ciutats que considera zones tensionades, on no hi ha prou habitatge assequible. Són 140 municipis on viuen més de 6 milions de catalans, és a dir, el 80% de la població. La llista inclou les quatre capitals de demarcació, tots els municipis del litoral entre Lloret de Mar i Cubelles i gairebé tots els de l'àrea metropolitana de Barcelona, Pol Prats.
Sí, de fet, inclou totes les capitals de comarca, excepte les Borges Blanques, el Pont de Suert, Viella, Mora d'Ebre, Gandesa i Montblanc. Quan acabin els tràmits en aquests 140 municipis, els lloguers quedaran congelats durant 3 anys. I quan es tracti d'un gran propietari, és a dir, que tingui més de 10 habitatges, el preu no podrà superar l'índex de referència de la Generalitat, que, per cert, encara està per definir. En aquests municipis, els ciutadans destinen més d'un 30% dels ingressos a pagar la mensualitat del pis, o bé el preu del lloguer s'ha disparat per sobre de l'IPC els últims 5 anys. Un cop iniciat el tràmit, ara es poden presentar al·legacions fins al 12 de juliol. Llavors, el Ministeri de Transports i Agenda Urbana haurà d'aprovar la llista definitiva. Fons del Departament de Territori han explicat a RAC1 que si el Ministeri fa els deures, el topall podria entrar en vigor després de l'estiu.
I en plana internacional, a Ohio, als Estats Units, un nen de 2 anys ha matat a la seva mare, que estava embarassada de 8 mesos. Ho ha fet accidentalment. El nen de 2 anys estava jugant amb una pistola carregada i s'hauria disparat la pistola de manera fortuïta. El tret ha matat la mare i també la criatura que portava a la panxa. I mentrestant, a Itàlia, polítics d'arreu del país volen posar el nom de Silvio Berlusconi en llocs públics. Tot i la prohibició de dedicar carrers o infraestructures a personalitats que hagin mort fa menys de 10 anys, ja s'han fet propostes com canviar el nom de l'aeroport milanès de Linate per aeroport Silvio Berlusconi, una idea que veu amb molt bons ulls Matteo Salvini, que recordem, en aquests moments a Itàlia és el ministre d'Infraestructures i Transports. I d'aquí uns moments obrim la plana del que seria Salut i també parlem de successos i, evidentment, parlarem de les estrenes cinematogràfiques, musicals i televisives d'aquest cap de setmana.
Aretha Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Spaghetti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Tots i totes consumim productes i gaudim de serveis. Per tant, tenim dret a rebre protecció com a consumidors i consumidores. Tasca que exerceix l'Agència Catalana del Consum.
L'agència ofereix informació i assessorament tant als consumidors com a les empreses. Supervisa el mercat per garantir-ne un bon funcionament i quan sorgeixen conflictes, intervé per ajudar a trobar una solució.
Trobareu més informació al web consum.gencat.cat i a les xarxes socials @consumcat.
Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Acabes batxillerat o un cicle formatiu de grau superior? Vols estudiar a la facultat on s'ofereixen els millors graus en educació social i treball social segons els rànquings universitaris? T'esperem dijous 29 de juny a les 6 de la tarda a la sessió informativa de la facultat Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull. Inscriu-t'hi a pereterres.url.edu. Canvia el món. El futur et pertany.
Aquesta setmana a Dia, el meló pell de Gripau amb un 31% de descompte per només 0,89 al quilo. A botigues i a dia.es.
Fins al 15 de juliol aprofita el 2+2 de Mercedes-Benz, certificat en els models classe A i B. A Autoleca, Cars Barcelona, MB Motors i Autoleca Tarragona et donem 2 anys de garantia i 2 anys de manteniment gratis en els nostres vehicles premium d'ocasió classe A i B, finançant-los amb Mercedes-Benz Financial Services. Aprofita el 2+2 i troba el teu Mercedes-Benz certificat classe A i B a mercedesocasion.com.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. Hamburguesa ecològica Origen Pirineu ara per 1,99. T'estalvies un 20%. I un quilo de nectarines per 1,89. T'estalvies un 32%. Lidl marca la diferència.
La piràmide de Chichen Itza té 365 graons, igual que els dies del calendari maia. T'ho explico perquè si t'allotges al resort Secrets Moixé Playa del Carmen amb spa, piscina infinita, restaurants impressionants i tot inclòs, doncs potser decideixes quedar-te a l'hotel i t'ho perds. Però és que la tindria sentit. És això, estar de vacances amb New Blue i Nautalia Viatges.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso.
Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Aprofita la selecció d'electrodomèstics Bosch amb fins a 200 euros de reforçament. Compra la teva botiga habitual a la nostra web o truca'ns. Bosch.
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERM.
La música, l'art i la comèdia tornen del 5 al 8 de juliol al Festival Cruïlla. Vine a donar-ho tot al Parc del Fòrum amb Placebo, Antonia Font, The Offspring, Sigur Rós, Rubén Blades, Franz Ferdinand, Al Jay i molts més. No et perdis els 4 millors dies de l'estiu al Festival Cruïlla 2023. Info i entrades a cruillabarcelona.com.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
I a les 8:54 minuts continuem els apunts aquí al món a RAC1. L'Autoritat de Protecció de Dades investiga si l'Hospital Clínic de Barcelona tenia ben protegides les dades dels pacients abans del ciberatac del mes de març. De moment ha obert un expedient per esbrinar-ho, que podria acabar amb una multa si determinés que l'hospital va incomplir la normativa de protecció de dades. Des del Clínic expliquen a RAC1 que la investigació s'emmarca dins la normalitat i descarten rebre cap sanció. Informa Laia Colomer.
Sí, l'Autoritat de Protecció de Dades ha esperat que passés la tempesta del ciberatac per engegar la investigació. Defensa que és la seva feina aclarir si les dades dels pacients estaven ben protegides abans de l'atac i si després l'hospital els va informar que podien estar afectats. La directora de l'autoritat, Meritxell Borràs, diu que és un procés habitual.
Desbrinar si les mesures tècniques i organitzatives que tenien prèviament per garantir un nivell de seguretat eren els adequats o no eren els adequats. És un tema complex, però en què lògicament doncs nosaltres hem cregut oportú fer aquest pas d'obrir aquesta fase d'investigació.
Des del Clínic, però, diuen que estan tranquils, asseguren que des que hi va haver el ciberatac estan en contacte amb l'Autoritat de Protecció de Dades i que ja els han fet arribar tota la documentació que els han demanat. Estan convençuts que la investigació acabarà en un no-res.
I l'Hospital de la Vall d'Hebron ha creat la primera consulta a tot Espanya per atendre adolescents i joves amb tumors propis d'aquesta franja d'edat, entre els 15 i els 27 anys. Els seus tumors estan a mig camí entre els infantils, que estan relacionats amb el creixement, i el de la gent gran, vinculats a l'envelliment de les cèl·lules. Per això, en aquesta nova consulta de la Vall d'Hebron, els atenen oncòlegs pediàtrics i d'adults alhora. És un model completament nou a Espanya, però que ja existeix en països com el Regne Unit, Itàlia o França. I a Manresa també han obert un centre pioner, en aquest cas dedicat a atendre i acompanyar les persones amb una malaltia avançada i acompanyar també els seus familiars. La Fundació Sant Andreu Salut ha creat una nova unitat de cures pal·liatives que surt de l'entorn hospitalari, però manté el contacte amb els especialistes per garantir l'assistència en tot moment. Informa Mar Poyato.
No és un nou hospital, tampoc és una residència ni tampoc un hotel, tot i que el nou centre de cures pal·liatives de Sant Andreu Salut té una mica d'aquestes tres coses. L'objectiu és que els malalts i els seus familiars passin el mal tràngol tan bé com es pugui. Ho expliquen a RAC1 Sílvia Graell, directora de l'Hospital de Sant Andreu, i Albert Viteller, l'arquitecte.
Hem de poder donar un espai privat i aquesta família també l'hem de cuidar i acompanyar.
A l'edifici pretén portar la dignitat en aquests moments de final de vida. I això com s'aconsegueix? Doncs tenint habitació que centrifuguin tots els usos al voltant de l'habitació i no posin el llit en el centre.
El nou centre està pensat perquè els malalts i les famílies se sentin més com a casa, però amb els especialistes al costat. El Miquel González va haver de passar per aquesta situació fa 3 anys.
Si la sanitat té una part per ajudar a néixer els nanos, per ajudar a venir a la vida, doncs també hauria de tenir una part que és per quan s'acaba la vida, la part per ajudar a morir a la gent.
Està previst que la primera pedra del nou centre es posi a finals de novembre i que entri en funcionament el 2025.
I una d'aquelles dades que espanta: en menys de 30 anys, el número de persones amb diabetis al món es doblarà. Un estudi que publica avui la revista The Lancet preveu que l'any 2050 hi haurà 1.300 milions d'adults amb diabetis, el doble que ara. Els autors responsabilitzen aquest fort augment als nivells creixents d'obesitat arreu del món per culpa de la mala alimentació, però també les dificultats que tenen la ciutadania de molts països per accedir a un hospital. Els experts alerten que la diabetis es pot convertir en el problema més gran de salut global de les pròximes dècades. Dos minuts i les 9 en punt del matí. I avui acaba aquest programa que tothom diu que no mira, però que tenien unes grans audiències. Sálvame. Aquest mític programa de premsa rosa inclassificable de Telecinco posa punt final a 14 anys de trajectòria. El Sálvame d'avui tindrà un significat especial, ja que coincideix amb el segon aniversari de la mort d'una de les col·laboradores més recordades del format, Mila Jiménez. A més, s'espera que, per posar punt final al programa, els col·laboradors facin una foguera de Sant Joan i cremin el mobiliari que han utilitzat al llarg d'aquests anys. Això serà... A partir d'aquí, el format pren dos camins diferents. La productora actual del Sálvame, la fàbrica de la tele, ha proposat a Mediaset un programa nou amb la mateixa direcció, porta per títol La Cúpula, i, tot i que encara no està confirmat, podria ocupar la franja nocturna. Ara bé, els protagonistes més coneguts del Sálvame, com Belén Esteban, Txelo García Cortés o Maria Patiño, no hi seran. Gairebé tots ells han signat per continuar en un format nou a Netflix. Ho va avançar el periodista Rocco Steinhauer al versió RAC1, però no se'n saben més detalls. Tampoc se sap què farà Jorge Javier Vázquez. L'actual presentador del programa fa diverses setmanes que està de baixa i no se sap si avui serà en aquest últim programa ni si formarà part de cap dels projectes nous. Mentrestant, a Mediaset, la programació de tarda l'ocuparà un magazín d'estiu presentat per la Sandra Berneda.